Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I a aquesta hora, els dijous, en companyia de la Carme Serret. Molt bon dia, Carme.
Bon dia, Carme.
Intentem acostar-nos al món dels llibres. Les figures que envolten també aquest món literari. I avui ens portes, podríem dir que un primer espasa. No sé si li agradarà aquesta definició.
Una metàfora.
No sé si li agradarà aquesta definició. Avui parlem d'un llibre que arriba just a punt per una gran celebració, com és el Sant Jordi, no?
Pues, mira, aquí estem amb l'autor i amb el llibre, un autor, un escriptor que no necessita presentació perquè és molt conegut, però naturalment el presentarem.
Oh, i tant.
El Xavi Bosch, bon dia, Xavi.
Què tal, Carmes? Com esteu?
Estem bé. Molt contentes de tenir-te avui aquí.
I bueno, nosaltres de ser a la ràdio de la meva ciutat.
Molt bé. Pues, el Xavi Bosch, tots el coneixeu perquè l'heu vist per TV3, perquè llegiu els diaris.
L'hem escoltat.
Exactament, per la ràdio. En fi, periodista, escriptor. I des de fa uns quants anys doncs, ens regala alguns llibres que són ben coneguts, i justament en tenim a sobre la taula un que acaba de sortir fa més o menys un mes, oi,
sí,
Xavi?
Sí, correcte, va sortir el 15 de març a les llibreries, i des del 23 que estem voltant per Catalunya explicant-lo als lectors que volen venir a fer-nos companyia. Per exemple, avui serem a Manresa, no?
I a Sant Cugat hi haurà presentació?
A Sant Cugat
no sé
si
m'ha avançat.
No, t'has avançat, t'has endarrerit.
A mi
ja
endarrerit, sí. Mira, sí,
lògicament,
vaig bé.
Com que jugo a casa, després de Barcelona, que és on es fa la gran presentació, l'endemà sempre demano que es faci al lloc més bonic de la ciutat, que és el claustre del monestir, i així ho vam fer la setmana, fa 10 dies.
Fa un parell de setmanes, sí. Un dia, una tarda que plovia de valent.
Molt.
Mireu, el Xavi Bosch ha escrit una novel·la, la seva última novel·la, que es diu Nosaltres dos. És un títol ben suggerent, però si no n'hi hagués prou, veiem a la portada, jo tinc el llibre aquí, és una novel·la que té un bon volum.
No és de butxaca, no. 660 pàgines, però amb lletra grosseta,
sí,
amb la cosa
sí,
passa millor.
Exactament. Però llegim a la portada de la novel·la: és possible l'amistat entre un home i una dona? Aquesta és la pregunta que ja la trobem a la portada i que sembla que les 500 i pico pàgines ens desvetllaran, ens resoldran, no ho sé, Xavi, bueno, sí que ho sé.
Explicaran una història. No dona la solució definitiva perquè ni pretenc tenir-la, ni la té aquest llibre ni cap altre autor que em vulgui parlar, no? Però sí que em fa l'efecte que tots ens hem preguntat alguna vegada si, en el meu cas, la meva millor amiga, o en el vostre, potser el vostre millor amic, què hauria passat si haguéssim anat més enllà, no? Si més enllà de l'amistat, allò que diu George Steiner, que dos amics si es converteixen en amants ja no poden tornar a ser amics com abans. Bé, hi ha debat sobre el tema. El món,
exacte,
hem pres moltes decisions, hem estat en moltes cruïlles de dir tirem per aquí, tirem per allà, aquesta serà la dona de la meva vida, o m'estimo més que continuï sent l'amiga, la terapeuta, la persona que li pugui explicar tots els secrets que només sabrem jo i ella, no? Bé, això és el que es plantegen el Quim i la Laura. Això no és el que es plantegen, això és el que viuen el Quim i la Laura sense plantejar-s'ho, i que van entrenant les seves emocions durant 30 anys de relació, d'amistat.
Perquè efectivament el Quim i la Laura, que es coneixen a la facultat, als 18 anys, són dos personatges que jo els he trobat, dos personatges molt vius, molt vitals, tots dos a més tenen molta complicitat, estan bé junts, tenen com un món molt compartit, però a la vegada és un món també de joc, en el sentit que tots dos tenen una intel·ligència molt viva, i aleshores des del primer moment es comença a respirar entre els dos personatges com alguna cosa més que passarà. Des del començament de la novel·la un pensa passarà, perquè
bueno, l'amistat, si hi ha aquesta mica de guspira, d'atracció latent, doncs té aquestes coses, no? Però són molt diferents. És veritat el retrat que has fet d'ells dos, però sí que la Laura és de jove, ja vitalista, idealista, sana, sap que la vida es basa en els petits detalls. En canvi, ell, fins que no passa un drama familiar que aquí no desvelarem, és un jove seductor, despreocupat, que viuen una família de sentiments retinguts, per tant no estan gaire basats a parlar d'emocions en veu alta. I sí que de mica en mica s'aniran assemblant, però aquesta complicitat que va entrenant durant 30 anys és la gràcia de l'amistat del Quim i de la Laura, però també de molts lectors que tindran, quan llegeixin, pensaran: jo he tingut un amic o una amiga així, no? I sort d'això, la vida ens salven sovint i ens rescaten aquests amics.
I en aquesta relació, perdoneu, no hi ha un principi d'atracció que deriva i acaba amb aquesta amistat?
A veure, Carme, tu vols saber el final de la novel·la i això no ho desvelarem.
No, si has dit que no hi havia resposta.
Ells fan un
pacte,
pregunta. Ells a la Universitat de Traducció i Interpretació, aquí al costat, a Bellaterra, que és on estudien l'any 84, quan tenen 18-20 anys,
mira,
es fan entre juguesques, com molt bé deia la Carme, entre jocs, entre burxar-se, entre buscar-se, entre brindar per la vida, que és quan la vida encara no t'ha posat a prova i vas a la universitat i ets jove i feliç, fan un pacte per dir: no trenquem això que tenim, no anem més enllà. Però sí que, per exemple, amb el viatge del pas de l'Equador, que se'n van a Menorca, i el Quim veu com la Laura s'enrotlla amb un altre company de classe, aquell punt de gelosia inicial fa pensar: home, potser no l'estic mirant només com a amiga, potser el que està fent aquest altre company amb la Laura és el que hauria volgut fer jo, no? Bé, sí, en aquest sentit, Carme,
clar,
és una novel·la tàntrica, en el que van passant els capítols i les tres parts de l'any 84, el 2001 i el 2016, i penses: bé, el que deia abans la Carme Serret, no? S'ho faran o no s'ho faran, per entendre'ns.
Sí, i bueno, no direm res, però, no. Però la novel·la va avançant i efectivament, a més, hi ha tres temps. Jo crec que, a més, el temps és molt important, en la vida és molt important, vull dir, bueno, i és la vida mateixa, i en aquesta novel·la és molt present.
Volia també que nosaltres dos fos una novel·la sobre no només explorar els límits de l'amistat, no només sobre la recerca de la felicitat, que és el que busquen tots els personatges, el Quim i la Laura, però també la resta que hi surten, sinó també una novel·la sobre el pas del temps. I en això, per exemple, m'anava molt bé a trencar la novel·la amb aquestes tres parts, no? L'any 84 molt marcat, el 2001 i el 2015-16, i després anar omplint els buits de les elipsis del que ha passat en aquest temps en relació als anys que ells dos no s'han vist. O l'hotel, o la ciutat de Barcelona, que és un hotel bastant bo, Passeig de Gràcia, que és de la família del protagonista, del Quim Ràfales, o Barcelona, també amb ajuda d'escriure aquest pas del temps. O les malalties, per exemple, la sida, que apareix a final dels anys 80, o l'esport, la Laura fa de professora de bàsquet de nanos de 17 anys quan a la primera part ell encara és jove, i per tant va ser els anys de la moda de l'NBA, aquí es van obrir tot de bars sobre l'NBA, es van començar a vendre samarretes de l'NBA, tots érem o dels Celtics o dels Lakers o del Michael del Kareem Abdul-Jabbar o a Magic Johnson o del Larry Bird, que era dels Celtics. El pas del temps, per tant, també m'ajuda amb aquests detalls, no tot amb la història d'ells dos sols.
I així ho veiem, per exemple, al començament del llibre, que tu, abans de començar el llibre, hi ha una cita d'Heràclit, la conegudíssima cita d'Heràclit: mai no ens banyem dues vegades al mateix riu. Param, 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 i l'arribo... L'amistat deu ser això. Els lligams invisibles amb algú que fa 15 anys que no has vist, i és com si haguessis parlat amb ell abans d'ahir. Tu dius en algun moment, Xavi, dius que un amic és molt difícil de trobar i molt difícil de perdre.
I impossible d'oblidar.
És impossible d'oblidar.
És veritat, o sigui, tot lliga amb el pas del temps també, eh? Els amics es van... si ens preguntéssim tots quina és la primera vegada que vam conèixer el nostre amic de l'ànima o la nostra amiga i com en quin moment era, potser serà difícil de dir, perquè en aquell moment no fas plans de futur, sinó que allò es va trenant de mica en mica, vas fent la relació, primer rius, després plores conjuntament, després t'ajudes quan un l'altre té un problema, i així neix tot, no? Precisament la cita d'Heràclit que feia referència també és això: mai no ens banyem dues vegades al mateix riu. Per què? Perquè d'una banda l'aigua que baixa de la muntanya en el desgel fins al mar, quan passa per aquell punt concret del riu, hi passa una sola vegada i prou, i després l'aigua ja ha fugit avall, no? Però nosaltres, mirem-ho també des del punt de vista de la persona, si tornem a banyar-nos aquell mateix riu dos anys després, o 5 o 10 o 20 anys després, tampoc ja no som els mateixos. Per això no ens podem banyar nosaltres tampoc dues vegades al mateix riu, perquè ens han canviat les nostres circumstàncies, el nostre context, la nostra manera de pensar, la nostra maduresa, els nostres amics, potser la nostra situació laboral o l'econòmica. Mai no som els mateixos, perquè el temps no s'atura mai, és la gràcia, no? Els dies per llunyans que semblin sempre arriben. Un dia ens vam trobar amb la Carme al Cafè de la Mirta aquí a Sant Cugat, al costat de la llibreria Alexandria, gran llibreria per cert, i va dir, escolta, hem de quedar per mitjans d'abril, la primera setmana, si poguessis venir, que jo parlo de llibres a Ràdio Sant Cugat o a Cugat.cat. I vaig dir sí, ho vaig apuntar a l'agenda i semblava que faltaven un mes i mig i ja hi som, no? Els dies sempre arriben, per sí, llunyans sí, que semblin.
Sí, sí, sí. I llavors, Xavi, jo et volia preguntar, jo he trobat que aquest llibre, però també jo penso que l'anterior, algú com tu, són llibres molt cinematogràfics, diria jo. I la meva pregunta era, t'han proposat a fer alguna pel·lícula?
He venut els drets d'una novel·la per fer una pel·lícula, però no és cap d'aquestes dues, aquesta perquè encara no s'han pogut llegir ni els productors, com aquell qui diu, no? Però del Se sabrà tot, que era la que vaig guanyar el Premi Sant Jordi, que era aquell thriller periodístic on hi havia la presència del jihadisme radical a Barcelona. Aquella sí que tinc els drets venuts, la Maria Jaén i el Lluís Arcarazo, dos grans guionistes que tenim al país, ja han fet l'adaptació de la novel·la al guió. Hi ha el càsting d'actors fets i s'està esperant acabar de trobar el finançament per produir la pel·lícula. D'algú com tu i de nosaltres dos, és veritat que molts lectors i lectores em diuen és cinematogràfic. Jo no escric pensant en cine, jo vull fer una història, escriure una novel·la, que la gent tingui el plaer de llegir si li agraden aquestes històries, i si després ve el que ve, ja no és cosa meva. Si gent vol fer cinema, sensacional. Automàticament s'està veient aquests dies amb Incerta glòria de Joan Sales, no? Han fet la pel·lícula produïda per Nissona Passola i està en el rànquing dels 10 llibres més venuts una altra vegada, un llibre que té moltes dècades ja.
Sí, sí, efectivament. I tu, Xavi, com decideixes? Com comences a escriure aquesta novel·la? Com...
Aquesta concretament decideixo que faré una novel·la sobre l'amistat perquè quan acabo l'anterior, algú com tu es mor el meu millor amic, que també era molt conegut d'aquí a Sant Cugat, el poeta Francesc Garriga, que durant 34 anys vam veure'ns pràcticament cada dia, o si no ens telefonàvem i que vam viatjar pel mig món seguint el Barça i anant a veure òpera i qui li dec tot. Ell no tenia fills, vam tenir una amistat sensacional, molt més enllà d'un llibre o d'una novel·la és la nostra història i per això no l'explicaré mai. Passaven els que em coneixen, el meu amic, els seus, tal, però vaig decidir que el tema era el de l'amistat. Que així com l'Algú com tu, la novel·la anterior, amb la qual vam guanyar el Ramon Llull i va tenir molta repercussió, eren 5 dies de passió molt intensos a París que justificaven pràcticament tota una vida dels dos protagonistes, vaig pensar que quan es va morir el Francesc, que el món dels sentiments tenien encara més recorregut, que sobre les emocions no havia dit tot el que volia dir, i ell també sempre em donava un consell que és només escriu quan tinguis necessitat de dir coses. I jo tenia necessitat de reivindicar aquesta història sobre l'amistat. De dir que una persona als 50 anys, una dona als 50 anys, no es converteix en invisible, que és igual de desitjable que als 40, que als 60, que als 35, que als 20 o que un home. I que això que la societat, la publicitat i els estereotips han fet que els homes, a mesura que ens fem grans, siguem persones interessants i les dones esdevinguin invisibles, i a nivell de publicitat trobaríem molts productes que ens demostrarien això que estic dient, vull reivindicar-ho i vull posar-hi èmfasi, perquè em sembla d'una alta injustícia.
Doncs està...
Ara us he deixat sense paraules.
No, mentre t'estava escoltant, evidentment, estaves explicant, volia escriure una història sobre l'amistat, sí. Però quan et planteges escriure aquesta història, decideixes triar una figura masculina i una figura femenina, segurament perquè dona més joc, crea més debat...
Potser sí. De parelles, d'amics, homes també en tinc, tots en tenim, o tu de dones també en tenim, però el que em va venir al cap va ser això. Potser perquè la meva millor amiga és una noia de Banyoles com la protagonista, no? I a partir d'aquest punt de sortida em deixo anar per anar cap a la ficció i la literatura. Podria ser al revés, podrien ser dos amics. Fa l'efecte que l'amistat entre nois i l'amistat entre noies és diferent. Vosaltres us mireu més als ulls, parleu potser de coses més íntimes, generalitzar és difícil, però nosaltres parlem de coses més banals, més intrascendents, per dir-ho així, d'alguna manera, com em va dir una persona parlant del llibre, vosaltres els homes, i m'ho deia una dona, vosaltres els homes teniu una amistat més side by side, de caminar de costat, mirar endavant i explicar-vos coses, per no haver-vos tampoc de mirar els ulls, i en canvi vosaltres teniu més una amistat face to face, de mirar-vos a la cara, de mirar-vos els ulls entre vosaltres, d'emocionar-vos juntes. Bé...
Són diferents.
Diferents, sí.
Perquè
sí.
Som diferents.
Sí, sí. La igualtat està molt bé i hem de tendir la igualtat a moltes coses. Sí, sí. Però com homes i dones són diferents...
És evident.
És evident.
Sobretot quan arribem a una certa edat i ja ens hem acabat totes
les... Que no direm quina.
No.
Bé, jo em faré 50 aquest any, igual que el protagonista, que el Quim Ràfales. I això m'ha servit per tenir, d'una banda, una mirada indulgent sobre la maduresa, de l'altre veure que has de reflexionar sobre la vida, que és el moment de posar el comptador zero, que ja tens més vida per endarrere de la que et queda per davant, per tant has de fer balanç, i que, com deia molt bé Víctor Hugo, que és una frase que trobo sensacional, els 40 anys eren l'edat madura de la joventut, i en canvi els 50 són la joventut de l'edat madura.
Exactament.
I aquest canvi, aquest traspàs sibil·lí, subtil, trobo que és fonamental, no? I que està molt ben trobada la frase. T'ho dic ara, que arribaré als 50.
I tu dius que fas dir als personatges, normalment hem donat, dius, als 50 es té més passat que futur. I a la Laura, en un moment donat, això no, és com que no,
no li agrada. No li agrada, però és veritat. Sí, a no ser que visqui 100 anys, i si arribem als 100 anys i arribem a unes condicions físiques que tampoc estem per tirar coets, és evident que quan estem als 50 tenim més passat que futur. Ara bé, com deia el Frank Sinatra, amb una frase que trobo sensacional, a veure què deia Frank Sinatra, a veure si me'n recordo: només tenim una vida, però si jugues bé les teves cartes, potser amb una vida n'hi ha prou. I trobo que, bueno, que és un bon lema.
Però, a més, Xavi, sembla que per... que efectivament, vull dir, que el temps... quantitativament, doncs, els comptes són clars en aquest sentit, als 50. Però tu no creus que també hi ha una manera de viure, vull dir, en el sentit de la qualitat, o no, més que la qualitat...
Saps? No, és evident, jo no us preguntaré en edat ni de bon tros, però jo que estic arribant a això als 50, i que no és una crisi, és un moment de dir, és un canvi, sí que et notes amb una... no sé, maduresa, experiència, bagatge, una motxilla, un saber, haver entès el GPS de la vida com va, que ho veus diferent, que ho veus diferent. Si tens una miqueta de vida resolta i les necessitats bàsiques cobertes,
Si no, seria
molt injust per nada. Però les emocions mateix, no? Per què es coneixen el Quim i la Laura a la Facultat de Traducció i Interpretació amb un treball de grup que els toca per atzar fer-nos junts a segon de carrera i trien el llibre Frankenstein? Frankenstein és una novel·la, com bé sabeu, del 1818, escrita per Mary Shelley, una dona, és una novel·la gòtica, una novel·la romàntica, on el protagonista, que és el científic, el Víctor Frankenstein, de fet, per tant, és el científic, no és el monstre, està tan aclaparat per la mort de la seva mare que decideix crear una persona, aquell monstre, per dir-ho així, que sigui un ésser immortal, que torni als mons dels morts i que no pugui morir mai més. I bé, m'estalvio tota la novel·la i vaig al final, perquè si amb 200 anys no heu llegit Frankenstein ja podem fer un spoiler, no?, que ja ha caducat. Al final de tot, el monstre li fa un retret al científic, li diu gràcies, tu em vas crear, molt agraït, tu em vas donar emocions, molt agraït, i llavors li fa el retret. Però tu no em vas dir com gestionar aquestes emocions. I això és bàsic per anar per la vida. I el que fem nosaltres tots, des de que tenim ús de raó, des de que som preadolescents fins que ens morim, és, i també ho fan el Quim i la Laura, nosaltres dos a la novel·la, és aprendre a gestionar aquestes emocions, intentar-ho fer cada vegada millor per estar bé amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.
I de fet, jo tornava a dir, no, Frankenstein té un aspecte molt simbòlic, jo crec, en la novel·la,
sí.
Perquè a més va sortint. Començàvem perquè han de fer el treball i a més és molt divertit com resulta que l'han de fer, que en principi sembla que els contraria una mica,
sí.
Però després, moltes pàgines després, torna a sortir. Vull dir que té un aspecte simbòlic, crec, important, no?
A la literatura, com bé saps, el factor repetició és important, no? Crees un món i després hi tornes. I el factor repetició i el factor antagonista. Eh? I en aquest sentit, Frankenstein persegueix els personatges a través d'aquestes emocions que dèiem. No?
I Això em fa preguntar-te, o tinc la curiositat de saber, Xavi, quins són, què llegeixes, quins són els teus autors? John Irving?
Dic John Irving per algú. John Irving surt a la novel·la perquè bueno, va publicar, mentre estava escrivint l'última, l'Avinguda dels Misteris, que no em va agradar gaire, però crec que és el millor narrador. John Irving m'ha ensenyat a no tenir pressa, que les històries s'han d'explicar amb el temps que necessiten. Per això, el Quim i la Laura i 30 anys de vida conjunta m'han arribat a 560 pàgines. Jo vull acompanyar el lector en aquestes 560 pàgines perquè passin coses i no s'encansi. Per anar creant el personatge, els personatges agraeixen que l'autor no tingui pressa, però després m'adono que els lectors també ho agraeixen. S'han d'explicar contextos, matisos, detalls. La literatura sovint, la gràcia, la diferència està en els detalls, en explicar concretament una passejada pel costat del Serpentine, del llac del Hyde Park, o un altre llac que surt també, no? El de Banyoles, una altra xerrada quan som més joves al voltant de l'Estany, i explicar com és aquella pesquera que la llegenda de Banyoles diu que era d'un cònsol rus i que té una arquitectura gairebé aràbiga, no? Bé, explicar aquestes cosetes fan, si expliques bé l'escenari, el taló de fons, fa que la història que hi posis al damunt sigui també més versemblant. Em fa l'efecte.
I aleshores, quins autors t'han influït?
Bueno, jo he llegit molt. Mira, jo tenia, com tothom, tenia dos avis. I tots dos es van morir als anys 80. I un em va deixar en herència l'escut d'or i brillants del Barça, que tinc a la caixa forta i no goso posar-me'l mai per por de perdre'l. I tampoc perquè ja no és moment de portar insígnies, no? Però bueno, el Barça és la meva vida i la meva passió. I l'altre em va deixar molts llibres, entre els quals els 46 volums de l'obra completa de Josep Pla. De Josep Pla, l'obris per on l'obris, no cal que llegeixis des de l'1 fins al 45, el 46 és l'índex, no cal que llegeixis per ordre, pots agafar un llibre per la pàgina que qualsevol i el plaer que em dona Pla, Josep Pla, amb les descripcions, amb la manera de, amb la mirada càustica i àcida sobre les persones i les coses, les ciutats que ha estat, els viatges que ha fet, la vida política que va viure com a periodista. Per mi és el que més m'ha influït i m'ha marcat. Bueno, he llegit... M'agrada més escriure que llegir, però fins ara he llegit bastant. I el que més plaer m'ha donat sempre és Pla, Josep Pla.
I jo et volia preguntar, Xavi, hi ha una banda sonora en aquest llibre. Això a mi crec que totes les vides tenen una banda sonora, no? I molt particular, a més. I en aquest llibre trobem una banda sonora que, a més, bueno, explico...
Hem estat sentint, hem sentit Padam Padam, sí. Hem sentit El Vici d'Arte de Tosca, hem volgut, l'editorial Columna ha volgut, que hi hagués un codi QR, per tant, també a Spotify, nosaltres dos, i et puguis descarregar 12 de les músiques que sonen i que són importants a nosaltres dos, com quan la Laura, la protagonista, balla amb el Paco, el pare del Quim, en una festa de l'hotel, ballen el Moonlight Serenade, no? Bé, les músiques són importants a la meva vida, ho han sigut en les 7 anteriors obres que he escrit, novel·les o no, i també ho és en aquesta.
I a més sabem que... Bé, no ho desvelarem, perquè el que t'anava a dir ara podria desvelar coses que no es poden desvelar.
Si són les 11, són les 11, no explicarem res més.
Bueno, doncs...
Doncs nosaltres dos...
Convidem a llegir la novel·la.
És l'últim treball de Xavier Bosch, a qui li agraïm que avui ens hagi acompanyat per compartir aquesta experiència.
Un plaer.
Moltes gràcies, Xavi, per nosaltres dos.
Bon dia.
Gràcies als dos, bon dia.